Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, a Camins del Pla i la Muntanya. Recordo l'editorial d'octubre de l'any passat. Parlaven de les altes temperatures del mes d'octubre. Aquest any les hem superat. Bé, tot s'ha de dir, la primera meitat d'octubre, perquè la segona ja ha començat a fer un temps una mica més de tardor. Però, de tota manera, la primera quinzena va ser per batre rècords de temperatura. Jo he passat la cinquantena i recordo que de petit a casa enceníem l'estufa per Sant Miquel i l'1 de novembre les castanyes es prenien ben calentetes i ben tapats. Aquest any, com el passat, per Sant Miquel encara funcionava a tot trap l'aire condicionat i farem segurament tots anys en mànega curta. Menjar castanyes calentes no és una cosa que m'entusiasmi. Jo potser si fos castanyera començaria a preparar gelats de castanya per adaptar-me a la nova realitat climàtica. Fa 20 anys, més de 20 anys, els científics avisaven que el llop del canvi climàtic vindria i nosaltres no vam fer cas. Ara nosaltres, sobretot la generació dels nostres fills, recollim el que hem sembrat i que continuem sembrant. Gaudim, però, de que per fi ha començat a ploure una mica. Veurem com dura, també. I a part de ploure una mica, està bé que parlem d'una resurrecció. El passat 22 d'octubre va tenir lloc la Tres Ermites. La prova de BTT, o la BTT, perquè no és ben bé una prova, si ho dic més d'aquesta manera, era de la mítica Ermitaños, que gairebé va arribar a les 25 edicions i que es va haver d'interrompre per la pandèmia. Com l'original, les Tres Ermites van recórrer les ermites de Cérvoles, a Horta de Balaguer, l'ermita de la Mare de Montalegre, de Vilanova de la Sal, a les Avellones i Vilanova, i l'ermita de Sant Jordi, a Camarasa. Els participants d'aquesta prova no competitiva van poder escollir entre, habitualment se feia, només pujar una ermita amb un recorregut d'uns 50 quilòmetres, podien pujar-ne dos, que van haver de recórrer 70 quilòmetres, i els que van voler fer les Tres Ermites i fer un total de 90 quilòmetres en 2.200 metres de desnivell. Un cop comentat això, parlem ja del programa d'avui. El programa d'avui parlarem... La part central està dedicada als festivals de Sant Trim dels Pirineus, on tindrem un reportatge amb entrevistes amb els seus responsables. I també presentarem la nova secció Fent Via. Com de costum, però, començarem recordant el calendari d'activitats que ha fet el Centre Excursionista aquest mes d'octubre. El passat diumenge 1 d'octubre es va fer la sortida Pleta Palomera a Montroig, al Pallars Sobirà. Una sortida d'uns 15 quilòmetres i uns 1.270 metres de desnivell, amb passos aeris i, bé, el propi nom diu, una mica de nivell elevat. El diumenge següent, una sortida per compensar de proximitat. El laberint de la Devesa, aquí a Vilanova de la Sal. Uns 8 quilòmetres, nivell fàcil, matinal, per gaudir. El diumenge 22, una altra sortida clàssica de tardor. Terradets, Roca Regina, Barranc del Bosc, al Palau Jussà. Uns 12 quilòmetres, uns 800 metres de desnivell, i també matinal, encara que una mica més exigent que la del dia 8. Finalment, recordar-vos que ahir va tenir lloc l'escampada, la sortida social del centre, aquest any a la Vall d'Àssua. Es va sortir a l'estació d'autobús a les 7:15 i es va fer tot un seguit d'activitats, com la visita guiada a l'Ecomuseu del Pastor Llessuí, una sortida Llessuí Seuri al Tron, tot seguint el riu Pamano, d'una distància de 6 quilòmetres amb un desnivell de 70 metres positius i 400 negatius. I, doncs, un dinar de germanó on tots els socis van poder gaudir d'una relació i de compartir experiències, somriures.
Camins del Pla i la Muntanya.
Heu sentit a parlar dels festivals de senderisme dels Pirineus? Sota aquest nom s'agrupen 12 festivals de muntanya que es desenvolupen a les comarques pirinenques. Amb una durada d'entre 2 i 7 dies, els festivals ofereixen rutes guiades a peu per a tot tipus de públics. L'Eva Fiter, directora de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, ens explica com va començar aquesta iniciativa.
Sí, els festivals de senderisme del Pirineu comencen perquè des d'IDAPA hi ha una taula que és la taula de camins. I en aquesta taula de camins el que es fa és promocionar els camins, recuperar camins, també el tema de pedra seca, el tema del patrimoni. I llavors es va veure que molts municipis feien sortides, oferien activitats de sortides a camins, i però se li havia de donar un punt de valor. I aquesta valorització ho fèiem a través dels guies de muntanya. I el que volíem és englobar-ho dintre d'una mateixa marca. I vam agafar, i com que eren totes les comarques del Pirineu, des de l'Alt Empordà fins a l'Aran, els festivals van agafar embranzida i es van anar incorporant, o sigui, no hi érem tots en un principi, sinó que es van anar incorporant nous municipis o consells comarcals, cadascú des de la seva vessant, cada indret, des del seu... O sigui, no tots són ajuntaments, us podem dir, sinó que hi ha ajuntaments, hi ha consells comarcals, hi ha privats, és a dir, hi ha diferents tipologies d'empreses o d'entitats que ofereixen aquests camins. I ho van fer tot dintre dels festivals de senderisme del Pirineu perquè era una marca potent en el qual des d'IDAPA es promociona al 100%.
Eva, per qui no hi hagi estat mai, en què consisteix un festival de senderisme?
Els festivals de senderisme consisteixen en ofertar a famílies, amics o qualsevol persona del territori o de fora que vulguin conèixer aquells camins d'una manera diferent, d'una manera més conscient. O sigui, tu a vegades has anat a caminar per un camí però no t'has preguntat mai què és el que hi ha al seu entorn. I això ho fem a través de guies de muntanya, a través d'ofertar quan acabes la caminada productes gastronòmics o conèixer la fauna, etc. Com el riu que s'acaba
i es troba amb el mar. Aquests festivals són, per tant, una oportunitat per gaudir dels serveis de guies locals que ens aniran descobrint la cara més real i autèntica i sovint desconeguda de diversos racons dels Pirineus.
El valor al guia de muntanya és perquè el guia t'aporta el respecte a la muntanya, el coneixement a aquesta i al territori. En canvi, sí, és veritat que hi ha altres eines les quals tu pots utilitzar i gaudir igual del camí, que és a través d'un díptic que t'explique o a través d'un podcast que et pot explicar, és a dir, hi ha altres eines, i també són totalment... Però el fet de que hi hagi el guia et dona unes indicacions que ningú més et podria donar. De com utilitzar. Si et passa alguna cosa a la muntanya, també t'explica a nivell de seguretat, a nivell de com has d'anar vestit, bueno, i com t'has d'hidratar, etcètera. Fauna... Bueno, jo crec que tens un global que el tens allà in situ i t'aporta molt més riquesa que si ho fas sol.
IDAPA, l'Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran, és l'organisme que coordina tots els festivals. Posen en comú tota la informació entre les diverses entitats i promocionen en conjunt els festivals. Aquesta iniciativa va néixer amb l'objectiu de fomentar el senderisme com una activitat turística saludable, responsable i de proximitat. Enguany, els festivals van un pas més enllà en la seva visió i han engegat un pla pilot sobre mobilitat sostenible.
Què vol dir això de mobilitat sostenible? Que no tothom, al punt de sortida, hagis d'arribar amb el teu cotxe particular, sinó que hem posat un autocar des de la sortida del municipi fins a arribar al camí, o bueno, depèn, cadascú tenia o un taxi, la manera de poder arribar. I llavors, des d'aquí, d'APA, hi donem el suport màxim. Allà estic.
Si parlem de la utilitat o el perquè d'aquests festivals, la resposta és ben clara.
Si nosaltres no xafem els camins es perden, no? És un punt molt important. Si nosaltres volem conservar aquesta mobilitat sostenible, que és la d'anar caminant als llocs i de coneixement del territori, és molt important que aquests camins els donem a valor, ja no només des de la institució, sinó també els veïns i veïnes del lloc i la gent que ve i el respecte cap a aquest patrimoni paisatgístic que tenim. És enorme.
Aquests esdeveniments s'inspiren en els walking festivals dels països centreeuropeus, on estan molt consolidats, sobretot al Regne Unit. Els festivals combinen itineraris per a famílies i gent gran que transcorren per camins senzills amb propostes per als més avesats a recórrer llargues distàncies. El senderisme, però, és l'eix central dels festivals, una activitat d'oci saludable que permet descobrir el paisatge pirinenc, un valuós patrimoni natural i cultural i un territori viu i autèntic.
El fet de fer comunitat, perquè tu no vas a caminar sol, sinó que també vas amb molta més gent, el fet de repetir camins, jo crec que és important, però amb accions o diferents, no? D'itineraris diferents, o el mateix però que t'expliquen una cosa diferent, fer-lo de dia o fer-lo de nit, conèixer els estels del nostre territori, donar-li l'starlight que tenim en alguns territoris dels quals es fa, a vegades ho fas amb calor, a vegades ho fas amb fred, perquè a vegades es fa en una estació o en una altra. O sigui, el valor del Walking Festival és que no es quedi només en un sol any, sinó que cada any es faci i que es facin noves accions, eh? I que anirem a més, com la mobilitat sostenible, com la recuperació de tenir, ser conscients, no? Per exemple, de fauna que se'ns ha anat enrere, com la del Gaife, bueno, i el valor al reconeixement del paisatge.
Sí. Jove Maria, d'un poble d'interior, ets massa petita per viure en dies on hi ha tanta pols.
Des dels festivals de senderisme dels Pirineus afirmen defensar un model de turisme responsable, saludable i respectuós amb el medi natural i la població local.
No atreus la massificació perquè realment les sortides no són de 50 persones, sinó són 10, 15, 20, segons el que puguis aportar. Després, el conèixer, torno a posar en valor el guia de muntanya, si tu no ho has fet mai al moment que ho fas, és quan t'enganxes i segur que repeteixes. Tot és positiu quan la meteorologia no ho permet, quan tu t'has dedicat a fer un festival que a vegades no sorgeix com tu vols que surti, pues a vegades no és positiu i perds diners, això és així. I també és molt important donar-li el valor a lo que tot el que es fa té un cost. Això potser no ho havíem dit. I el festival també li posa, sense ser de cap mena exagerat, els preus, ni molt menys. I li dones valor a les cases rurals de l'entorn, o sigui, perquè la gent se quedi a dormir. O sigui, jo crec que sí, que tot és positiu dels festivals de senderisme. Si després ja ens anem a parlar de recuperació de camins, quins usos fem, aquí ja podríem parlar de que potser no tot és positiu. Amb els festivals de senderisme el que es busca és això, és a dir, no està tancat als municipis o als consells en els quals s'està fent ara l'acció, sinó que hi pot haver altres municipis que és... Bueno, ara, el 2024, ja hi ha hagut un cas, no, d'un municipi que diu m'interessa entrar, depèn de les condicions, perquè aquí hi ha uns mínims, no?, de condicions que es posen, i sí, o sigui, ajuda a que pobles petits que potser no troben la seva singularitat la trobin mitjançant el camí. Aquí també hi ha un altre tema, eh? Nosaltres no només fem festivals de senderisme, sinó que també tenim un projecte que es diu Històries i Camins, que el que relacionem és una història amb el camí, són 6 històries, 6 camins, perquè l'Alt Pirineu i Aran són les 6 comarques, encara que aquí a festivals de senderisme hem sortit de lo que és pròpiament IDAPA, i ens anem també cap al Berguedà, cap al Ripollès. O sigui, que no només la valorització té que anar per festivals de senderisme, sinó que els camins es poden valoritzar de maneres molt diferents.
Saps el cert que som igual.
Anem, doncs, a conèixer de prop un exemple de festival senderista i posem la lupa al Vall de Boí Trek Festival, que s'ha celebrat el cap de setmana del 7 i 8 d'octubre. Ens en parla la Sílvia Sánchez, del patronat de la Vall de Boí.
Mira, el festival va néixer el 2016, o sigui, aquest any nosaltres hem fet la 8a edició, i això va néixer una mica de la idea de... aquí vam crear, junt amb les empreses, bueno, hi havia empreses d'allotjaments, empreses de restauració, d'activitats, vam crear com una mena de club de senderisme o taula de treball de senderisme, podríem dir, i l'objectiu de tot això, doncs, era crear producte turístic relacionat amb el senderisme. Llavors, bueno, es van crear paquets, es van crear activitats, i es van comercialitzar. I una de les accions va ser doncs, aquesta idea d'un festival de senderisme, de poder fer durant un cap de setmana doncs, tot d'activitats relacionades amb la descoberta dels camins que tenim aquí a la vall, però també del patrimoni cultural i natural, i tot enllaçat i acompanyats per aquestes empreses d'aquí de la vall que fan aquests guiatges interpretadors i posar en valor doncs, la feina que fan aquests guies.
Es tracta, doncs, d'un festival que, com altres, ha anat evolucionant. En un inici estava vinculat amb l'Epic Trail Vall de Boí i se celebrava al juliol compartint les mateixes dates per aprofitar l'atracció del públic de la competició esportiva. Però amb el temps ha pres entitat pròpia i ara es fa el primer cap de setmana d'octubre, coincidint amb l'esclat de la tardor.
L'octubre creiem que és molt bona època per fer un festival així. Doncs ja la temperatura acompanya, els colors estan preciosos, així amb els boscos, amb el canvi de colors dels caducifolis, i així va ser. I això, i ara portem 8 anys, ara el mes d'octubre, fa dos caps de setmana, no va ser, es va fer el festival d'aquest any. Amb nosaltres han col·laborat des del primer any doncs, les entitats d'aquí de la vall, com el Centre de Romànic, que fa les descobertes de... doncs a través d'aquests camins tradicionals descobrir el romànic i tot el que suposa. I després el Parc Nacional també ens ha acompanyat des del primer any. I després totes les empreses de guies locals, de guies interpretadors i guies més d'alta muntanya, podríem dir, que també ofereixen activitats.
Tots els colors de la tardor dins els teus ulls em miren amb la serenor d'un àngel vingut.
Des de l'Oficina de Turisme de la Vall de Boí reconeixen que el senderisme ha guanyat pes en l'oferta turística de la vall.
No sé si diríem que és una moda, però sí que nosaltres, almenys aquí, que tenim a més un parc nacional, que hi ha molta gent que clar, ve pel parc nacional, sí. I després, un cop aquí, jo crec que deixen més camins, o sigui, potser venen a veure el parc nacional i a caminar pel parc i després descobreixen això, que poden visitar els pobles, que es poden moure pels pobles per aquests camins. Però sí, a l'oficina et diria que sí, que el 90% de la gent que ve pregunta per senderisme.
En aquesta 8a edició del Vall de Boí Track Festival hi han hagut diverses propostes. Una sortida entre cabanes de pastors, una ruta per a l'observació de marmotes i fins i tot una caminada nocturna amb el títol Passejada sota la lluna en Mirba, en Quart Minvant.
Sempre intentem també que hi hagi una activitat starlight, vull dir que com que també som d'esquí starlight, doncs això. La gent està acostumada a caminar de dia, però de nit no. Llavors el guiatge bueno, es va pujar amb taxis fins a dalt al Planell d'Aigües Tortes i un guia del Parc Nacional doncs, va anar fent aquest guiatge de nit, sense llums, de fet a través de la llum dels estels, de la celística, i sense cap llanterna ni cap frontal ni res. Llavors aquesta va tenir molt èxit. Doncs això, poder no, disfrutar d'aquesta tranquil·litat a la nit, els sons aquests que, doncs que a la nit són diferents que durant el dia, una altra manera de conèixer el Parc Nacional i que un sol doncs, potser no s'atreveix a fer.
La de Boí és una de les valls més privilegiades dels Pirineus. Tenen les esglésies del romànic, patrimoni mundial de la UNESCO, com també ho són les falles. El seu cel està catalogat amb el segell Starlight per la baixa contaminació lumínica. La gastronomia també és un dels grans punts forts de la vall i amb quilòmetres i quilòmetres de camins, el senderisme també ha esdevingut un dels grans atractius.
Per un costat tenim el Parc Nacional amb uns camins més d'alta muntanya. De fet, també tenim com aquestes dues entrades molt diferenciades. Nosaltres aquí a la vall tenim la zona d'Aigües Tortes més per famílies o més per gent que no camina tant, podríem dir així, o de més fàcil accés, perquè al final també tens un servei de taxi que t'acosta fins al Planell d'Aigües Tortes i és una zona completament plana, on pots passejar, on pots fer rutes petitetes, amb poc desnivell o gens desnivell. I després tenim la zona de l'entrada per la presa de Cavallers, que això és la capçalera de la vall, i això ja seria doncs, un paisatge més rocós, és més abrupte, aquí les rutes ja tenen un pèl més de dificultat, també pel tipus de terreny, això doncs més pedra, no, rodejat de pics de 3.000 metres, és com aquestes dos vessants. Això per un costat. I després tenim tota l'altra oferta de camins, de, això, els camins tradicionals, els camins que han unit els pobles tota la vida, i això, aquests camins o aquests camins ramaders que s'utilitzen, doncs, això, per poder descobrir el romànic, fer rutes curtetes, per exemple, aquí a Barruera també tenim, que és un espai d'interès natural i és una zona humida, una zona on també es pot fer una volta així en família. Podríem dir que en tenim per tots els nivells, per tots els gustos, des de rutes planeres a fons de vall, a rutes d'alta muntanya.
Els festivals de senderisme actualment no desenvolupen un format de masses. En el cas de Boí, durant tot el cap de setmana hi poden arribar a participar unes 200 persones, però el patronat ho valora com un gran aparador de valor.
Nosaltres estem molt contents. Al final és una activitat de ens ho prenem sobretot com una activitat de promoció del senderisme, dels camins, del patrimoni, i de posar en valor la feina que fan aquests guies interpretadors locals, donant a conèixer doncs, tot aquest valor. Això creiem que és el més important. Després ve gent de fora, evidentment, gent que estan visitant la vall i també se n'enteren del festival i s'apunten a les activitats, gent que expressament perquè ho ha vist i ve a fer alguna activitat, i després també públic local, que fan doncs, això. Sempre hi ha alguna activitat així curiosa i que sempre hi volen participar. Llavors és una manera d'aproximar-se, conèixer aquests valors de la natura que t'expliquen els guies, que d'una altra manera no tindries. I sobretot formar part d'aquesta xarxa de festivals de senderisme doncs ens obre les portes a més públic, a més gent, a més visibilitat, formar part d'un projecte comú i que posi, no, l'èmfasi sobre tot això amb la descoberta dels camins, del senderisme. O sigui, és una manera d'aglutinar també tots aquests recursos turístics que tenim, no? Doncs per un costat el romànic, el parc nacional, tenim gastronomia, tenim observació del cel nocturn, i altres, per exemple, turisme esportiu, doncs també activitats de bicicleta, d'alpinisme, d'escalada, i el festival també és com una manera d'aglutinar-los a tots i que la gent sàpiga que hi ha totes aquestes activitats i que, a més, doncs això, es poden fer guiades, que hi ha totes aquestes empreses. De fet, les empreses hi col·laboren amb nosaltres però fent les seves activitats, però també és una manera de promocionar-los amb ells, de promocionar aquestes empreses i els guies que fan aquestes activitats. Llavors, jo crec que això, que el festival precisament el que fa és unir tots aquests recursos turístics i activitats que es poden fer.
La tinassa en submersió.
L'edició del 2022, també amb 12 festivals, va organitzar 123 activitats en què hi van participar 1.322 persones. Aquest octubre, els festivals de senderisme dels Pirineus han tancat la 8a edició i des de l'organització ja tenen la mirada posada en la 9a, un futur que encaren amb ambició. Ens ho explica l'Eva Fité.
Nosaltres, a l'acabar cada festival, es fa una valoració de quanta gent hi ha anat, de quines accions, activitats han sortit millor, quines pitjor, quin festival està més consolidat, quin menys. I llavors, un cop fèiem aquest buidatge de tot el que ens ha passat durant aquesta 8a edició, es decidirà si 9a edició, jo crec que evidentment que sí, sempre quan tots els que hi estan vulguin continuar, i s'haurà de buscar aquell punt diferencial de lo que ha estat anteriorment. És veritat que els festivals de senderisme, el seu punt àlgid va ser el 2019, quan vam pandèmia, quan ens van deixar sortir a tots, però no ens deixaven sortir de Catalunya, és a dir, que ens podíem moure relativament. Tota la gent va anar al Pirineu a descobrir camins. Des del 2019 a ara s'ha estabilitzat, és a dir, el 2019 va haver una punta molt alta i ara hem baixat a l'hora de participants. Jo crec que hem de donar una mica la volta perquè siguem més atractius, això també ho dic. Aquest any hem incorporat això de la mobilitat sostenible, també vam incorporar fer falques publicitàries a la ràdio que no ho havíem fet mai. Bueno, hem de pensar accions que puguin atreure perquè la gent encara quede molt per descobrir.
T'espero a poc a poc, la vida en calma, no m'importa fer res més, desperto a poc, tard.
Camins del Pla i la Muntanya. I've been waiting for the tides to change,
for the waves to send you my way. El programa d'avui, el programa d'octubre, començarem una nova secció. El passat mes de setembre ja us vam comentar que volíem fer una nova secció, on fem via, una secció a càrrec de vosaltres, els nostres oients. Portem molts anys, molts, fent un programa de ràdio. Fent un programa de ràdio de nosaltres, cap a vosaltres. Vosaltres escoltàveu i ens escolteu. I ens plau ser un dels programes que més s'escolta a Ràdio Balaguer. Però creiem que hem de dar un pas més enllà i sempre ho hem estat pensant i fins ara no ens hem atrevit i a preparar la infraestructura i a tenir tirant endavant la idea. Què és precisament això? Que ens expliqueu vosaltres, els nostres oients, les vostres experiències, les vostres sortides a la natura, o estar, si voleu, el vostre petit viatge que vau fer, no sé, a Islàndia, de senderisme del nivell, va fer un pic, a fer l'Himàlaia, qualsevol d'aquestes activitats que vosaltres feu, conegudes o desconegudes, paratges que probablement no hi ha anat ningú del centre excursionista o que estan, que les hem fet tots, però és igual, és compartir les teves experiències. Per això, per fer-ho possible, hem dit, ostres, que ens expliquin aquestes rutes i aquestes activitats. I això, la pregunta que ens hem fet és, com ho faran? Com ho farem? Com podeu fer per fer-nos arribar a les vostres experiències? Doncs molt fàcil. Agafeu la vostra gravació, el vostre tall de veu. Si voleu fer aquesta gravació, com s'ha de fer? I per això hi hem pensat un petit guió que ens podeu enviar vosaltres, d'acord? I si no, us ho preguntaríem quan us gravéssim. I és de la següent manera. Què us heu d'explicar? Primer, el títol de l'activitat, és a dir, què vau fer? Van fer la Neto, van pujar la Neto, o la sortida de la Neto, o van fer carros de foc, per posar un exemple. Dir-nos les dates en les que el vau fer. Les vau fer el passat diumenge 23 de setembre, per posar un exemple. Raó per la que es va fer aquesta sortida, perquè era un repte, perquè m'agrada aquest tipus de sortides. Amb qui la vau fer? Si la vau fer acompanyats, ja sabeu que sempre heu d'anar acompanyats, si la vau fer amb la parella, amb els amics, amb el centre excursionista, amb la família, amb qui vulgueu. D'on vau treure la informació per fer aquesta activitat? De la Wikiloc, de les pàgines web, de guies, va ser útil, les recomanaries, una descripció de la sortida. No oblidar comentar el desnivell de la sortida, la distància, el grau de dificultat, el material que es va portar, si anaves grampons, si porta crema de solar, etc. Explica com va ser l'experiència. Quines sensacions es va tenir? Si hi ha alguna anècdota que creieu interessant d'explicar. I, per acabar, unes conclusions i una recomanació sobre la sortida. La durada recomanada és uns 5 minuts. Si ens feu arribar el tall de veu a l'adreça que us he dit, camins@radiobalaguer.cat. Per il·lustrar-vos, per posar-vos un exemple, us posarem el primer fent via que ens ha fet arribar el Gerard Cabero Siscar, fill d'una sòcia del centre i aficionat a les activitats de muntanya, que ens explica la seva experiència al pic del Vall d'Hivierna.
Bé, doncs jo avui us compartiré la meva experiència en una de les excursions que he fet últimament a la muntanya. Concretament us parlaré sobre una excursió que vaig fer a mitjans d'agost amb la meva parella, i és el pic de Vallivierna des de la presa de Llauset. El pic de Vallivierna és un 3.000 situat al Pirineu Aragonès, a prop del poble d'Aneto, i és conegut principalment per dos motius. El primer motiu són les vistes de les quals disposem des del cim. Estem molt ben col·locats per observar el massís de l'Aneto i podem veure les Maladetes, el pic de Coronas, el mateix pic de l'Aneto. En un altre sentit, també tenim els Besiberris, o sigui que és bastant impressionant tot el que es pot abarcar des d'allà dalt. El segon tret característic del pic del Vallivierna crec que és la cresta que ens trobem just després d'arribar al cim i que uneix el Pic de Vallvierna amb el Tuc de Culebres, que és un 3.000 que està uns metres més enllà. Aquesta cresta, de només 20 metres de llargada, és bastant escarpada, bastant estreta, i és coneguda amb el nom de Pas de Cavall. I com el seu nom indica, és bastant típic que els excursionistes, per superar-la, adoptin la postura de muntar cavall, és a dir, sentar-se sobre la roca, amb les dues cames penjant, a banda i banda de la roca, i arrastrar-se al llarg de la cresta per superar-la. Tot i això, en la nostra excursió no hem de superar la cresta del Pas de Cavall, sinó que acabarem al Pic de Vallvierna i tornarem enrere per on hem vingut. La ruta comença a la presa de Llauce, de 2.200 metres. Arribarem al Pic de Vallvierna, a 3.059 metres, i tornarem a la mateixa presa de Llaucet, acumulant uns 13 quilòmetres i mig i uns 1.100 metres de desnivell positiu. La primera part de la ruta consisteix en caminar des de l'aparcament a la presa de Llaucet fins al refugi. Això es pot fer en una hora a un ritme normal. L'únic que haurem fet és bordejar l'embalsament de Llaucet per un camí molt còmode, molt marcat, sense cap tipus de pèrdua. I un cop arribem al refugi, a 2.400 metres aproximadament, notarem com l'excursió es va tornant més dura, el pendent ja és més pronunciat, i inclús hi haurà trams on perdrem el camí de vista i ens haurem d'anar fixant amb les fites per seguir el camí correcte. A partir d'aquí ve una bona estona de caminar entre pedres bastant grans, bastant incòmode de caminar. Seguim fixant-nos en les fites i amb paciència acabarem arribant a uns 2.800 metres a dos congestes de neu que encara es conserven. Aquí crec que és un bon lloc per parar a agafar forces i menjar alguna cosa, hidratar-se, perquè queda la part més dura de l'excursió, almenys això és el que jo crec o com jo ho vaig sentir. És un tram on ja es recupera el camí, es torna a veure molt fàcil a simple vista, però la pendent és molt pronunciada, es puja en forma de zigzag i bàsicament amb paciència s'acaba arribant a dalt, però és bastant dur. Un cop estem a dalt d'aquesta pujada que us comento, només faltarà fer la cresta, que no és tan complicada o tan exposada com la que us comentava abans del Pas de Cavall, sinó que és una cresta bastant llarga, però força ampla i sense cap dificultat tècnica, per acabar arribant al Pic de Vallvierna. Després ja queda la pitjor part, que és la baixada, almenys jo no la porto gaire bé, però bueno, calculo que vam estar unes 5 hores, 4 hores i pico, 5 hores comptant parades en pujar i unes 3 i pico, 4 en baixar. Per tant, és una excursió que es pot fer perfectament en un dia si es comença aviat, però bueno, com a idea, el que vam fer nosaltres, en lloc de fer-ho tot de cop, va ser agafar el cotxe el dia anterior, vam conduir fins a la presa de Llaucet, vam caminar una hora fins al refugi i vam fer nit en una tenda de campanya a prop del refugi. D'aquesta manera, el matí següent, a les 6 del matí, ja començàvem a caminar i ja teníem una hora de la ruta feta. Pel que fa al material, com que vam fer l'excursió a l'estiu, a part de la tenda de campanya, roba tècnica, suficient menjar, suficient beure i crema solar indispensables. Òbviament, si la ruta es fes en temporada hivernal, s'haurien de portar grampons, piolet, casc, ulleres de sol, guants... Però bueno, en aquest cas no crec que faci falta cap material extra, com ara cordes. És una excursió que, com he comentat, són 1.100 metres de desnivell. No és fàcil, és un 3.000 relativament assequible, però és un 3.000 i és una excursió que requereix un mínim de forma física. Però bueno, espero que us serveixi d'utilitat i que la gaudiu.
Camins del Pla i la Muntanya.
El Camins del Pla i la Muntanya no és pas un programa de dedicatòries musicals, però no se'ns acudeix millor manera d'acabar el programa que dir ens trobarem a les muntanyes.
Saltimbanquis, somiadors, atletins, clowns, somiatuites, equilibristes, la pel·lícula. estàs. Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules, vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 quan tot s'enlaira, com quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. I somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa es fa quan se'ns creuen els camins. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes.